Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les dades que ens explicava la Núria ara fa una estona són realment positives, no? Tenim el Parlament de Catalunya més paritari de la història. Si ens fixem en l'any 1980, la cambra només comptava amb 7 diputades, que significaven, per tant, un 5% del total. Ara estem parlant de 63, és a dir, el 47,4% dels escons. En tenim 3 avui amb nosaltres. Esther Niubó, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Raquel Sans, com estàs? Bona
Molt
tarda,
bé.
Raquel.
Molt bé, contenta de tornar.
Igualment. Lorena Roldán, què tal, Lorena?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Quin canvi, eh? En no tants anys, en realitat, no?
Home, no tants anys. Estem parlant de 4 dècades, eh? Pràcticament. Vull dir que el temps passa molt de pressa. Estem parlant de 4 dècades, per tant, coincideixo que ja tocava, sí.
4 dècades.
Al final, no? Si volem parlaments representatius, no?, de la societat, no? És la meitat de la humanitat, té sentit que cada cop ens hi acostem més, vaja.
Bueno, i per arribar aquí s'han hagut de fer mesures tipus llistes cremallera o doncs garantir aquesta paritat dins de les llistes, perquè si no, potser no estaríem parlant d'aquestes xifres.
És cert, i a més, hauríem d'afegir la presidenta del Congrés, la presidenta del Parlament, 3 vicepresidentes del govern espanyol. Ha canviat molt aquesta qüestió. Ara cal que tot això es passi també a la societat, no? Perquè veiem que el que la política ha assumit i tira endavant i posa com a exemple, després socialment encara hem de recórrer molt de tros, no? No sé com ho veieu.
Sí, encara costa. Només cal veure les fotos a vegades dels directius a les empreses i costa trobar la dona, no? Sembla com el d'on està Wally, has d'anar mirant i sí que costa encara, amb temes, per exemple, a la judicatura, que també n'hem parlat moltíssim al Parlament. Hi ha moltes dones preparades que els hi costa arribar en aquests llocs de responsabilitat on els homes, doncs, tradicionalment ho han tingut més fàcil o més oportunitats.
Sí.
Sí, és que el que cal veure és que hi ha una sèrie de qüestions estructurals que no són qüestions individuals, sinó que són qüestions estructurals que afecten i que impossibiliten que moltes dones avancin i arribin i accedeixin en aquests llocs de presa de decisió. La política ha de ser exemple, però si mirem, ella parlava de la judicatura, podem parlar també del món empresarial, podem parlar de les universitats, on el 59% dels estudiants universitaris són dones, mentre que de catedràtics doncs només hi ha un 21% de dones, no? I per tant, com no hi ha aquesta correspondència entre les xifres reals i la presa de decisions, i aquí el que cal és analitzar totes aquelles qüestions estructurals, moltes de les quals tenen a veure amb les tasques de cura, que d'alguna manera afecten i que condicionen la vida de les dones.
Ara, jo crec que és un camí, és imbatible, no? És a dir, això, els primers governs, no?, que posaven més èmfasi en la igualtat, tenien moltíssima contestació social, és a dir, jo recordo fins i tot en govern Zapatero, la conya, en algunes expressions que es feien servir, ara el moment que don Pedro Sánchez, per posar un exemple, no s'obri dir, escolta, tenim un govern paritari, el més paritari de la història, o altres governs, no hi ha un qüestionament de tot això al revés, no? Jo crec que tothom més o menys té clar que hem d'avançar en això en tots els àmbits, no? Aquí la Lorena comentava alguns, en tots els àmbits de la societat, no? Si volem fins i tot una societat, no?, totalment, no?, igualitària, representativa del que som, doncs hem d'anar aquí, i és veritat que encara hi ha molts entorns en què no ho trobem. En alguns passa al revés, no? Perquè doncs, per exemple, no, els mestres, doncs, d'educació infantil majoritàriament són dones, en l'àmbit de les cures a infermeries, doncs, cada cop hi van entrant també més homes, però majoritàriament són dones, no? I al revés, és a dir, s'ha de fer una feina, no? Perquè al final, per exemple, jo, en formació professional, tots els cicles formatius de molt de futur són molt més masculinitzats, no? Allà en temes de tecnològics, on hi hauran més oportunitats laborals i amb una diferència salarial més important, encara els ocupen majoritàriament els homes, no? Jo crec que hi ha molta feina, moltíssima feina encara per fer.
És curiós, que efectivament arribes a un d'aquests nius empresarials on veus a gent molt jove amb empreses tecnològiques i la majoria, efectivament, són nois. Uh-huh. És molt curiós, això.
Perquè jo crec que a les noies els hi manquen referents també en aquests àmbits, i per tant, i això és molt significatiu, i a més hi ha estudis que diuen que en edats molt primerenques les nenes ja es decanten per aquelles assignatures que no són científiques o tecnològiques, i els nens tiren més cap aquí. Però jo crec que això és un tema que és d'educació, és un tema de temes que tenim interioritzats i que no ens n'adonem i que segurament portem arrossegant molts anys, i per això també és molt important tenir aquests referents, visibilitzar-los, no només en el món, ara parlàvem de l'educació, però, per exemple, en el món dels esports també costa moltíssim, no? Jo crec que aquí sí hem avançat moltíssim i ara tenim l'exemple de l'Alèxia, que és boníssim per les nenes.
O del Barça o l'Espanyol de futbol, no?
Però és boníssim perquè aquestes nenes, aquestes joves, tenen aquests referents i saben que no tenen límits, que poden arribar allà on vulguin, que no hi ha res que sigui només destinat als homes, i això fins fa gairebé poc no era tan així. I per tant jo crec que nosaltres també tenim aquesta tasca de visibilitzar doncs, a tots aquests àmbits, no? Tu, per exemple, parlaves de presidentes en el Congrés, que ara tenim la Meritxell Batet, però és que vam començar fa no gaire amb l'Anna Pastor al Partit Popular i estem parlant de pràcticament dues legislatures. Vull dir, és poquíssim, i per tant tenim molt camí a fer i tenim doncs, que visibilitzar aquells rols que les dones també doncs, protagonitzem en papers que tradicionalment han estat dels homes.
Però que no ha estat perquè no hi havia dones pioneres, ho dic perquè avui efectivament parlem de futbol. A la última hora del programa avui saludarem dones que són representatives de diferents àmbits, no a dia d'avui, perquè avui ser dona i futbolista és més fàcil. Però quan ho va ser la Carme Nieto, que va ser una de les primeres futbolistes professionals que vam tenir a casa nostra, doncs era raro i la gent la mirava de forma estranya i ella mateixa ens ho ha explicat alguna vegada. Avui tornarà. I en l'àmbit de la ciència saludarem Alba Cervera, investigadora del Barcelona Supercomputing Center, que està disposada, vaja, que en principi ha de ser la directora del primer ordinador quàntic que tenim al sud d'Europa. Vull dir que les dones, ja està clar que dones i homes en aquest sentit no hauria d'existir una franja, no? Tots són persones i tots podem fer o no aquestes
però
coses.
Si agafes els llibres de text a les escoles, te n'adones que les dones només representen un 10%. Per tant, el missatge que estem enviant a les nostres nenes, i lligo amb l'absència de referents, és que allò que fan les dones no té valor a la societat. No? És a dir, si només es dona valor per ser estudiat, per ser après en els llibres de text, significa que, no? que doncs, no existeixen aquestes referències, i això és un problema. I després, si ens n'adonem, no?, de... clar, professions de futur. Les cures no són professions de futur, també són professions de futur, però no tenen ni el valor social ni el valor econòmic que tenen d'altres professions. I aquí també està on l'escala de valors de la nostra societat posa el focus en decidir què és el que té valor i què és el que no té. I n'estic convençuda que al llarg de la nostra vida, com a mínim, el que acabes donant més valor és la persona que t'acompanya quan els teus fills són petits, la persona que... I això no té un trasllat ni en el reconeixement social ni en el reconeixement econòmic. I aquí també hem de fer una reflexió com a societat.
Sí. Després hi ha una altra cosa, que és una confusió que, en principi, un diria és molt bàsic, però que ho hauríem de tenir molt present. No és el mateix el feminisme que el masclisme. Ho dic perquè em fa gràcia sempre, no?, quan un diu, jo sóc feminista, oh, jo masclista. No, no té res a veure. No té absolutament res a veure. Fixeu-vos quin titular tinc ara mateix a La Vanguardia. El antifeminismo, el santo y seña de la ultradereta. És veritat que han crescut els missatges antifeministes d'una manera bastant considerable. Això és preocupant, no?
Molt preocupant, home. Jo crec que, a més, s'ha de reconèixer que el masclisme no és compatible amb democràcia. És a dir, ja no només amb valors de progrés, és que tampoc amb la democràcia, amb llibertat, amb la igualtat. Al final, el feminisme és defensar la igualtat, no? La igualtat de drets, és combatre unes discriminacions que són estructurals, que afecten la meitat de la societat. Evidentment, ningú ha de poder compartir, no?, que hi hagi violència contra un dels sexes i, per tant, o sigui, no es pot posar en cap moment en peu d'igualtat. Aquestes expressions masclistes, antifeministes, van en contra, no?, d'un determinat... que no és un col·lectiu, o sigui, van en contra de la meitat de la humanitat, no? I per tant, jo crec que això sí que preocupa. Quan deia ara abans, no?, que no hi ha la contestació social que hi havia en el seu dia, jo crec que això és cert, però és veritat que hi ha una contestació política que és menys minoritària del que m'agradaria, no?, i que tant de bo no n'és a més, però és veritat que això ha aparegut o ha aflorat almenys a Espanya i en altres entorns europeus.
Jo estic totalment d'acord. Jo crec que nosaltres parlem molt d'aquesta igualtat, que l'hem aconseguit a través doncs, de canvis legislatius, però que és sobre el paper, que el paper ho aguanta tot, però després, quan això ho trasllades a la societat i a la pràctica, aquestes desigualtats encara continuen. Per tant, mentre aquestes desigualtats entre dones i homes continuïn, jo crec que l'eina per combatre-les és precisament el feminisme, que és qui ens ha permès doncs, aconseguir aquestes fites a les que hem arribat i les que encara ens queden. Sí que és cert que potser, arran d'aquest titular que tu ara comentaves, crec que hi ha hagut una utilització per part d'un determinat àmbit polític d'utilització del feminisme, fins i tot d'apropiació del feminisme. Quan tu identifiques el feminisme amb una determinada ideologia, automàticament estàs expulsant a la resta que no comparteix aquesta ideologia. Per tant, jo crec que aquí hem de ser molt responsables en aquest sentit, entendre que el feminisme és una causa de tots. Crec que l'exemple el tenim en aquesta taula, que les tres, que venim doncs, de formacions diferents, però que estem d'acord i que tenim uns objectius comuns i que estic convençuda que serem capaces de tirar endavant doncs, totes aquestes propostes que sorgeixin del Parlament, aquest és el camí. És a dir, hem d'anar a buscar allò que és comú, que és el que deia l'Esther, que és trobar la igualtat real i efectiva. I deixar-nos de doncs, intentar excloure d'apropiacions, d'identificacions amb determinades ideologies, perquè això no és bo per la causa i exclou a moltíssima gent que es podria sentir identificada, però que amb aquestes consignes i aquestes proclames no ho fa.
Raquel, cap comentari?
Sí, és a dir, agafant una mica el fil del que comentava la Lorena, jo crec que hi ha una part de l'ultradreta que ha volgut construir aquest relat d'uns contra els altres, no? De fet, el feminisme, els feminismes, perquè són plurals i diversos, jo crec que són inclusius i que al final totes coincidim en que el que volem és la lluita pels nostres drets. Però quan es parla d'ideologia de gènere, no? Quan s'enfoca tots els problemes, per exemple, no? Els casos de violència masclista, jo em molesta profundament, de fet em dol profundament que al Parlament de Catalunya hi hagi formacions que vulguin anar al cas individual, no? I que parlin de violència de casos individuals i que no reconeguin que hi ha una qüestió estructural al darrere d'aquestes violències, que hi ha una qüestió que comença doncs amb un comentari en referència al teu cos que tu no has demanat, que comença, no?, amb una mirada fora de lloc, que comença... I que tot això va escalant fins a produir-se doncs, els feminicidis, que és la punta de l'iceberg, no? Però, és a dir, jo no sé si és tant una part del feminisme, i tu pots tenir la teva mirada, sinó la part de l'ultradreta que ha volgut dir no, això del feminisme és només de les esquerres, això del feminisme és només... No? Vull dir, també ha volgut separar per, d'alguna manera, no sumar-se amb la causa i fer un discurs totalment reaccionari, no?
No, i al final, malauradament, les evidències són les que són. És a dir, si tu fixes en el mercat laboral, doncs sabem que la major part de contractes parcials, no?, són femenins.
Ah, 7 de cada 10, no?
Exacte. El tema de la temporalitat, doncs, també, no?, vinculada a les dones, no?, que tenen aquests treballs més temporals, la bretxa salarial, no?, que després en parlarem, però encara és molt important. És a dir, tens tot l'àmbit laboral claríssim, no?, la conciliació. Per molt que es fan esforços, doncs sabem les dificultats i majoritàriament on recau, no?, les feines també més... d'àmbit domèstic o de cures, no?, dels petits, dels més grans, recauen les dones. És a dir, hi ha molts àmbits, la violència masclista, que per molt que diguin que la violència no té gènere, en fi, és un fenomen que jo crec que és innegable. És a dir, no pots anar. És a dir, en tot això, jo crec que aquí estem tres formacions diferents en què és indiscutible i totes volem treballar en aquesta direcció. Ara, alguns doncs, els hi convé, perquè en el fons estan en contra d'avançar cap a aquesta realitat, doncs, en fi, treure o fer comentaris, jo crec que molt fora de lloc.
No, però sí que és veritat que quan hi ha una polarització és perquè hi ha des dels dos bàndols, és a dir, un no polaritza sol. O sigui, aquí hi ha hagut un interès, no? La Raquel parlava de l'extrema dreta, però parlem de l'extrema esquerra també, no? I jo a vegades sento comentaris de dir, no, és que les de dretes no podeu ser feministes. Bé, escolti, jo soc feminista abans d'entrar en política i ho continuaré sent, per molt que vostè em digui, i no consenteixo que cap dona em digui a mi com he de ser feminista o no he de ser feminista. Jo deia la Raquel, no? Feminismes n'hi ha moltíssims, tots són respectables i tots tenen un tret comú, que és lluitar per la igualtat. I amb això hem d'estar tots d'acord, homes i dones. I, per tant, no ha de venir a cap dona, i hem tingut prou les dones en què els homes ens diguessin com ho havíem de fer perquè vingui una dona a donar-nos instruccions també de com ser feminista. Jo em referia a aquest punt.
En qui estarà pensant Lorena Roldán quan diu això?
tinc un nom al cap, però no el diré.
M'imagino. Deia l'Esther Niubó, ara fa un moment, un tema que és absolutament importantíssim, no? Parlar de la bretxa econòmica, o sigui, la bretxa salarial, no? Efectivament, un 9% hem vist, no? Sí, a Espanya cobren un 9% menys les dones de mitjana mitjana que els homes. La xifra, però, està per sota de la mitjana europea. Jo això no ho sabia, m'he quedat impressionat. O sigui, Europa és encara més gran, aquesta situació. Arriba al 13% i en alguns països s'enfila fins al 20%. Realment són dades molt preocupants.
Sí, abans comentàvem que coneixem aquesta dada, tot i que amb altres dades ens sorprenia, no? Perquè més aviat semblava que estaria més a prop del 20 que del 9, però en tot cas, mira, tant de bo fos més el 9 que no el 20. És bona notícia que s'hi situï per sota de la mitjana europea. Ara, és negable, no?, que la bretxa existeix, encara continua sent molt important, que a més tothom sap que és en el moment de l'edat reproductiva quan comença a fer-se molt gran i segueix eixamplant-se, i al màxim arriba a la jubilació, que hi ha una diferència gairebé del 30%.
És que has cotitzat menys, clar. Si tu tens treballs més precaris, temporals, on cobres menys, doncs això després et porta a que a l'hora de cobrar la pensió i la jubilació, doncs aquesta és inferior. I, de fet, les dades que tenim de pobresa, doncs les dones són les més perjudicades.
I quan parleu de dades, jo crec que hi ha una dada també significativa, no? Perquè a vegades és la percepció. Quan parles, intentes explicar el que és la bretxa salarial una mica a la gent en general, no? Et diuen, no, això a casa meva no passa, no? És que la meva jove i el meu fill s'ho reparteixen a parts iguals, no? I sempre hi ha aquesta idea de que a casa teva no passa. Però quan analitzes les dades, te n'adones que el 93% de les excedències per tenir cura de nens o de persones dependents les demanen les dones. El 93% de les excedències. Per tal, això què vol dir? Que deixes la teva activitat laboral en l'àmbit professional, que te'n vas del mercat i que després és molt difícil poder-hi tornar, no? I, per tant, això té una repercussió brutal a l'hora d'ascendir, a l'hora de, no, de progressar professionalment, i si et mires els salaris mitjans, no? Una dona arriba al seu límit abans de l'edat reproductiva, mentre que un home aprofita durant tot aquest temps per anar veient com creix el seu salari, no? I, per tant, aquí es produeix aquesta disfunció.
I després, quan parlem dels i les joves, volies dir alguna cosa?
Sí, no, només ho dic per també posar alguna part positiva, no?, sobre la taula. Jo crec que també quan tenim governs que, no, que prenen decisions, que al final, no, governs feministes també, doncs, tenen algun trasllat, no? En aquest cas, doncs, hem vist que hi ha hagut un increment del salari mínim interprofessional, que això ha revertit en una reducció petita, però una reducció de la bretxa, i que la reforma laboral també va encaminada cap allà. És a dir, també disminueix molt més la precarietat, i això també beneficiarà especialment més a les dones. Ho dic perquè a vegades jo crec que hem de fer bé, no? I moltes d'aquí marxarem a la mani, però també és quan tenim governs feministes, governs que realment s'ho creuen de veritat, que prenen decisions, parlem d'aquestes i podem parlar de moltes altres.
Podríem sumar-hi, per exemple, la gratuïtat del P2, no?, que lliga amb el que estava
dient, amb l'escolarització
0-3 anys. Hi ha elements que, bueno, que també hem de posar en valor i celebrar, en tot cas, que hi hagin avenços en aquest sentit.
La paraula conciliació sempre surt amb aquest tipus de qüestions. Moltes vegades un es porta la impressió que pensem que la dona ha de conciliar més que l'home. És una cosa que no acabem d'entendre massa, perquè conciliació seria per part de les dues parelles, però avui he vist algun article que anava justament d'això, no? Conciliació com a dret, no com un favor. Encara pensem segurament massa en aquests termes i sempre els acabem situant en l'àmbit de la dona, que és la que s'ha de quedar amb els nens o que és la que s'ha de marxar del mercat laboral, efectivament, per tenir cura d'algú, no? Volies dir alguna cosa?
Sí, volia dir que a mi m'agrada molt més el concepte de corresponsabilitat que de conciliació.
Clar, clar.
Perquè al final conciliar té a veure amb poder conciliar la teva vida professional i la teva vida personal, que tots tenim dret a conciliar, i no té per què passar per les cures. Pot ser, per exemple, que t'agradi fer esport i hagis de poder conciliar per poder fer esport, per poder anar al cinema o... Això és una qüestió. La corresponsabilitat és la responsabilitat també en el treball reproductiu, que ha de ser no només de dones i homes, sinó també de les administracions públiques. I aquí tornem a lligar, no?, amb aquestes propostes que jo crec que són en lògica feminista, de millorar la vida de les persones i d'entendre que les tasques de cura són responsabilitat de tothom, d'homes, de dones i també de les administracions.
També és un tema de pedagogia, crec, perquè a vegades, no?, sempre s'han dit allò, no, jo ajudo a casa, no, tu m'has d'ajudar a casa, que tu també vius allà i el que has de fer, no, és
també
repartir...
També embrutes,
has de repartir les feines al 50% o en funció del temps disponible que cada membre de la parella tingui, no? Jo crec que hem de fer moltíssima pedagogia i que segurament, doncs, amb els nanos tenim molta feina per fer, perquè, i a més, les dades que tenim de joves, per exemple, amb violència masclista, esgarrifen. Vull dir, cada vegada són més joves i, per tant, aquí vol dir que tenim un problema també a nivell educatiu i que hem de començar a treballar en edats més tempranes.
De fet, volia parlar justament del tema dels i les joves per una raó, no? Perquè efectivament veus com l'ús de les noves tecnologies està provocant un increment, fins i tot, d'aquest tipus de maltractaments de nois molt joves a les seves nòvies. És una cosa molt al·lucinant, perquè un pensa que hauríem de tenir-ho superadíssim, això, i resulta que no, que és un problema que el tenim allà posat, de nois que controlen les noies, que els hi demanen que els indiqui la ubicació en tot moment per saber on estan i amb qui estan. És veritablement al·lucinant.
I que no se n'adonen. Jo crec que aquest és el problema. Quan tu parles amb elles, perquè jo, per exemple, vaig tenir oportunitat de treballar en una associació que treballava amb noies que tenien dependència de la parella, parlem de noies molt jovenetes, i tenien dependència emocional de la parella, que fins i tot estaven fent una teràpia en aquest sentit, quan els hi expliques, o elles t'expliquen com funciona la parella seva amb aquesta normalitat, quan tu identifiques comportaments que són totalment masclistes i que estan fora de lloc i els hi dius, no els interpreten així, pensen que estàs exagerant, fins i tot s'ho prenen com una ofensa. Clar, i per això deia allò de la pedagogia, perquè hem d'explicar, perquè a vegades són micromasclismes, que són molt petits, però que fan molt de mal. I jo el que he detectat és això, és que les noies, i ells també, no se n'adonen que aquest comportament que estan fent pot després esdevenir en coses molt més greus, o que fins i tot allò, per molt mínim que sigui, ja no està bé i no és una relació normal, sinó que és una parella tòxica. Per tant, aquí hem de fer moltíssima pedagogia, sobretot amb la gent més jove.
Cap comentari, Esther?
No, jo crec que és un tema que a mi, per exemple, em té perplexa, no? Perquè gent més jove que en principi no ha crescut i s'ha criat amb una cultura diferent, no? La que tenen segurament els nostres avis, i en canvi estem veient reproduir conductes molt, no?, masclistes, fins i tot a l'hora de les relacions no sexuals molt menys segures, molt menys saludables, amb una toxicitat que costa, no? I per tant jo crec que tot el que és treballar en la coeducació, és a dir, no només en allò que hi hagi més referents femenins, que també, però la coeducació, l'educació més efectiva, no? És a dir, entendre molt més com han de ser els comportaments, és positiu, perquè no estem veient que hi hagi aquest benestar emocional, aquest equilibri en la gent jove, que és el que, en fi, seria normal.
Sí, i lligat amb el que deia l'Esther, hi ha xifres que esgarrifen, almenys a mi com a mare, que et diuen que els nens i nenes accedeixen a la pornografia per primera vegada a la seva vida, topen de casualitat amb la pornografia als 8 anys.
És molt fort, això.
És molt fort. Per tant, per molts nens i nenes, el primer contacte amb la sexualitat passa per una pornografia que és... no és masclista, és el següent el masclisme. Són relacions abusives, són violacions grupals, són relacions de claríssima violència, i per tant estem d'alguna manera també exposant els nostres nens i nenes a unes relacions que doncs acabaran condicionant d'alguna manera la seva manera de fer, no? Això pel que fa a la pornografia, però tornem als referents. Si ens mirem les relacions, els referents de les relacions emocionals i sexoafectives que tenim a la televisió, per exemple, o que tenim els mitjans de comunicació, doncs plantegem-nos-ho, mirem determinats programes en hores de màxima audiència, quin tipus de relacions estan construint i quin tipus de relacions estan reproduint, perquè això té un impacte directe, no?, en la vida d'aquests joves. Per tant, crec que tots plegats hauríem de fer una reflexió, només engegar la televisió i fer una anàlisi de quins missatges estem donant a aquesta joventut.
Doncs toca, no? Toca fer exactament això, toca que tots plegats aprenguem una mica. A mi, que m'amoïna moltíssim el que comentaves del tema de la pornografia, de l'accés a la pornografia, aquí segurament tots com a societat hem de fer un pensament claríssim, entre d'altres coses, quan li donem el telèfon al nen o la nena perquè s'entretinguin. Perquè li estem donant una autèntica bomba de rellotgeria, en el sentit en el que nosaltres el veiem o la veiem asseguda al sofà, tota tranquil·leta i en silenci, però en realitat pot estar accedint absolutament a qualsevol borrada, no?
Sí, sí, i per no parlar de l'assetjament que es produeix a les xarxes...
Sí,
això volia jo comentar també, perquè de fet va ser un dels temes que vaig tractar al poquet de ser diputada, perquè era un tema que m'interessava moltíssim i que havíem treballat, i per això vaig tenir... Deia abans que havia tingut contacte amb una associació que també parla d'aquestes addiccions socials, i és perquè, pel que deia, no? Tenen accés a aquestes tecnologies, que a més això és, doncs, 24 hores, 365 dies l'any, que no hi ha ningú tipus de control, que aquí també, a més de poder accedir a continguts, doncs, a pornogràfics, etc., també estan en contacte, per exemple, amb xarxes socials, on a vegades contacten amb persones que s'aprofiten de que són menors i que trobem conductes doncs abusives, ciberassetjament, és a dir, tenim tot un seguit de conductes que venen derivades de les xarxes socials i de l'accés als mitjans tecnològics, i que nosaltres ara mateix jo crec que no tenim els suficients o les eines suficients com per poder fer front amb això. I per tant, aquí sí que és veritat que hi ha d'haver una responsabilitat per part, en aquest cas, dels pares, que són els primers que poden posar aquesta barrera, però també en l'àmbit educatiu, de poder detectar, doncs, segons quins comportaments. És a dir, tenim molt camí per fer, han canviat molt les coses, la societat no és com fa uns anys, i per tant ara mateix tothom té un telèfon mòbil amb una connexió a internet, i els joves estan exposats a situacions per les quals no estan preparades. I això és un problema que a mi em preocupa moltíssim, i estic convençuda que la resta de companyes de la taula també, que hem treballat des del Parlament. Parlava de que va ser una de les primeres propostes que vaig fer, va ser una moció que es va aprovar per unanimitat al Parlament, i això vol dir que estem tots a una, i que hi ha una preocupació, però que ens hem de posar també mans a l'obra per intentar, doncs, d'alguna manera a poder limitar aquest accés i aquest contingut al qual els joves, doncs, poden accedir-hi tot el dia.
Esther, cap comentari sobre
això?
No, però
per avançar en aquesta, no, educació, jo crec, sexual i afectiva, que faria la que permetria, doncs, combatre aquests estereotips de gènere, és a dir, avançar en unes relacions més sanes, doncs aquí sí que veus formacions que s'hi oposen, no? I això és el quan et topes amb la realitat, no? Quan parlem de coses concretes i de cop, uf, això no ho podem tocar. Doncs sí, jo crec que s'ha de tocar i s'ha d'avançar.
Dos minuts i arribem a 3:15. Estem a l'espera de poder saludar la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. Em diuen que justament està ara, oi? Tenim ja la senyora presidenta? Sí? Sí. Presidenta Borràs, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies, amants de tot, i feliç Dia de la Dona.
Moltes gràcies. Disculpeu el retard, que estava en un funeral del Miquel Estruga. L'havíem acomiadat a Pau Riba i a Miquel Estruga al mateix tanatori, per tant... disculpeu que m'hem de redir una mica de l'horari que teníeu previst.
No s'amoïni, faltaria més, i a més li teníem molt de carinyo nosaltres al Pau Riba, amb la qual cosa, d'alguna manera, també estàvem allà, no? Dèiem ara fa una estona amb tres diputades del Parlament de Catalunya, perquè ens acompanyen aquí a l'estudi Esther Niubó, Raquel Sanz i Lorena Roldán. Estàvem parlant de que tenim el Parlament més paritari de la història. Fixi's que parlàvem de l'any 1980, només 7 diputades, a dia d'avui en són 63, i una presidenta, com és vostè. Tot i així, si alguna cosa ha quedat palesa en els darrers minuts, falta molta cosa per fer encara amb el tema de la dona,
Sí, és una feina que necessitem que cada dia sigui 8 de març, perquè tothom en sigui conscient de quina és la importància i la transcendència de fer-la. Se n'ha fet molta, però encara cal fer-ne molta més. Nosaltres des del Parlament és evident que som un dels parlaments europeus amb més gran sensibilitat en aquest sentit pel gènere, i com s'ha de treballar un pla d'igualtat, esperem que properament ja pugui incorporar-se al reglament del Parlament de Catalunya, però és evident que, malgrat la feina feta, encara en queda molta per fer.
Avui fugiré d'altres preguntes sobre política, que em ve molt de gust fer-li un dia o un altre. Presidenta, m'encantaria que vingués un dia aquí al nostre programa, però sí que hi ha una cosa, la tenim com a presidenta del Parlament. Vostè creu que un dia l'arribarem a veure com a presidenta d'un partit polític o no?
Jo soc ara presidenta del Parlament i miro de fer la feina que tinc encomanada, presideixo més d'una mesa on és també la mesa en què hi ha hagut més dones de la història del Parlament, perquè som el Parlament amb més dones, i tot i així encara som el 48, poc més del 48%. Per tant, aquesta és la meva feina, ocupació i preocupació presents. De les futures, quan s'escaiguin, ja en parlarem.
Ja en parlarem, Presidenta, li agraeixo moltíssim que hagi estat aquest minut amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, i l'emplaço que vingui un dia i que parlem una mica de tot plegat.
Ja ho sabeu, que no tinc mai un no per vosaltres, i per tant m'agradarà molt poder venir, i aprofito per saludar també les companyes del Parlament. Moltes gràcies.
Gràcies. La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, 3:15. Hi ha un titular terrible que ajunta la celebració del Dia de la Dona amb Ucraïna. Però mireu quin titular, El negoci de les nòvies ucranianes s'aprofita de les dones fins i tot en temps de guerra. Ens ensenya una vessant realment molt lletja de la nostra societat i de molts homes. De molts homes que, efectivament, compren una nòvia. No sé si són conscients d'efectivament el que fan, però és una cosificació absoluta de la dona, i això ho veus molt, no? Quan veus a determinats senyors amb determinada edat, amb noies que podrien ser perfectament les seves filles i que, si haguessin escollit lliurement, difícilment, penso, haurien escollit aquell senyor. En fi, és terrible, no? Mm-hmm. És terrible, a més a més. Digues, digues, Esther.
No, i a banda que en els conflictes bèl·lits, malauradament, tothom pateix, però pateixen especialment dones i nenes, moltes vegades doncs, víctimes doncs, de violacions, mm-hmm. que a més es fan de manera estratègica perquè saben el que s'ha de fer mal. No? És a dir, és un drama. Avui, la veritat, que fer aquest 8 de març amb la situació que tenim a Ucraïna, el primer, i se m'ha oblidat de dir, és que estem tot, sobretot al costat de tota la població, però sobretot també de les dones i nenes d'Ucraïna.
És així exactament com hem començat el programa nosaltres.
Però, és que volia afegir que no només Ucraïna, que evidentment la situació és la que és, però que malauradament tenim, doncs, per exemple, matrimonis forçosos amb nenes de 8, de 7 anys i que estan molt properes al nostre país. És que a vegades jo crec que no som conscients de la sort que tenim d'haver nascut a Espanya perquè tenim realitats molt properes que són, doncs, la veritat, molt, molt preocupants.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, les situacions de vulnerabilitat sempre són aprofitades, no?, per aquest masclisme que doncs, juga amb la vida de les dones i, de fet, avui mateix, aquest migdia, parlava amb una companya que m'explicava que la frontera de Polònia no només s'ha de vigilar doncs, que la sortida del país sigui segura, que la sortida d'Ucraïna sigui segura, sinó que, com que estan sortint moltes dones i moltes nenes, que ja hi ha màfies que estan instal·lades a la frontera per aprofitar-se d'aquestes situacions de vulnerabilitat, no? I, per tant, aprofitar aquests moments de màxima desesperació en què estàs fugint del teu país perquè està en guerra, que ho has perdut absolutament tot i que, per tant, s'aprofiten doncs, per generar aquestes xarxes de prostitució.
Segurament aquest tipus d'històries faciliten o donen ales al millor i també al pitjor de les persones com a societat. Jo explicava abans que ahir a la nit em sorprenia un amic meu que no té res a veure ni amb política ni amb... No! Que agafen una furgoneta i se'n van a la frontera amb Polònia per portar-se gent cap aquí. Per exemple, realment em sembla magnífic. No és un cas únic, ni de bon tros. Hi ha molta gent que està anant a veure què cal. Hem començat el programa parlant de si cal portar roba, si cal portar medicines. Estem tots una mica bolcats amb això, no? Afortunadament. No?
Sí, és el que deies. No? Jo crec que també aflora la part doncs, de més bondat de les persones, afortunadament, i és veritat que ens estem organitzant com a societat. Jo crec que tots coneixem gent que està organitzant per doncs, portar camions amb medicines, amb roba tèrmica, amb ajudes, associacions també per tal d'acollir doncs, aquestes persones que estan fugint de la guerra. Afortunadament hi ha aquesta part també doncs, del ser humà, de l'ésser humà, que encara ens fa tenir confiança en nosaltres com a societat.
2 milions de persones han sortit ja d'Ucraïna. La història és terrible, Raquel.
Sí, sí, la història és terrible i el que dèiem, el que cal també és fer una crida una mica a l'organització de tota aquesta ajuda, no? Perquè tothom té molt bona voluntat, tothom intenta d'alguna manera no? posar el seu granet de sorra per ajudar, però escoltar molt bé què és el que ens diuen des del govern de la Generalitat, des del govern de l'Estat sobre aquestes ajudes, perquè a vegades no té sentit, no?, que fem recollides de roba, algunes que estan organitzades, evidentment sí, però que anem amb compte també, no?, perquè una cosa és la bona voluntat que un pot tenir i després com
que aquestes
ajudes...
Útil, exacte, que sigui útil, que arribin. Exacte.
Fem-ho i fem-ho bé, exacte. Dit d'una altra manera, no?
Sí, sí.
Jo crec que en aquests moments és important també escoltar les institucions, la millor manera de canalitzar aquesta solidaritat, que som una societat, no? Bueno, les europees en general molt solidàries, però hem de veure doncs, allò que és més eficient, no? Doncs potser és millor doncs, que es pugui comprar, no? Donar un número de compte als diners perquè ho puguin comprar des d'un lloc proper i per tant, però vaja, jo crec que expressions com la que comentaves dels teus amics és fantàstic, no? És a dir, gent que li surt el millor, que diu, ho deixo tot, me'n vaig allà i puc acompanyar, puc portar fins aquí, doncs, en fi, les persones que pugui, això són coses que...
Hi ha vegades a la vida que un té la necessitat de sentir que està ajudant, no? Que està fent alguna cosa, no? Per millorar les coses, perquè cal molta cosa per millorar. Quan veus el desastre que està ben allà i veus les postures absolutament maximalistes, sobretot en aquest cas de Putin, i els intents que està fent Ucraïna per intentar també calmar una mica els ànims, no? No sé si veieu fàcil no, però no sé com veieu el futur d'aquesta situació, tenint en compte aquestes converses que semblen pràcticament converses amb la paret, no? És a dir, pràcticament no serveixen de res, pràcticament. No sé.
No, jo crec que, aviam, jo almenys no sóc experta internacional, però a mi em dóna la sensació que això tenim conflicte per mesos, si no més, és a dir, si no anys. Parlem, evidentment, de les, no les víctimes, no persones civils que moren, bueno, són assassinades, i per tant això és el més greu, a part de la situació no, social en què es trobin, però clar, que d'aquí també se'n derivaran, doncs ara ja estem, no?, aquests dies veiem com si hem omplert no? El cotxe amb benzina, doncs sabem, no?, el que està costant, podem preveure, doncs, l'increment de preus de l'energia i, per tant, això hi haurà conseqüències per tothom i seran importants.
Sí, Raquel.
Sí, igual que l'Ester, eh? Vull dir, no sóc experta en política internacional, però és evident que és un conflicte que trigarem a resoldre. És un conflicte que no ve d'ara, és a dir, que ara hi ha hagut la invasió russa, però estem parlant d'un conflicte que ve de lluny, que hi ha molt de temps de preparació, que hi ha una qüestió molt enquistada, i lligat amb, mira, faig una relació amb el dia d'avui, segurament també faltarien més dones al capdavant dels estats, perquè quan veus aquestes taules de negociació, crec que a vegades sobra una mica de testosterona.
Bé, jo una mica, igual que la resta de companyes, no és veritat, no sóc experta tampoc en geopolítica, és cert que és un conflicte que no és d'ara, que porta temps fent un xup-xup i sembla que ara doncs, ha esclatat de la pitjor de les maneres, i jo crec que nosaltres sí que ens hem de centrar, evidentment, hem parlat molt aquests dies de diplomàcia i de quin havia de ser el paper que tingui Espanya. Nosaltres formem part de la Unió Europea i, per tant, jo crec que aquí el que hem de fer doncs, és enfortir doncs, les institucions europees per tal de donar aquesta ajuda coordinada de la que parlàvem abans de la millor de les maneres. Ara mateix hem de defensar un poble que ha sofert, ha patit una invasió, perquè potser a vegades parlar de guerra crec que no s'entén el que ha passat, no? Aquí hi ha hagut una invasió d'un país en un altre. I a mi el que m'agradaria també és centrar el focus en les víctimes, que estem parlant molt de víctimes a Ucrania, però també hem de parlar de les víctimes a Rússia, d'aquests soldats que són nens, que els estem veient, que molts d'ells fins i tot ni tan sols sabien on estaven anant, que alguns pensaven que anaven de maniobres, I tot plegat, a mi, això em posa els pèls de punta i jo crec que d'aquí hem de ser tots molt responsables, actuar amb unitat d'acció. Aquests dies veiem picabaralla al govern d'Espanya i crec que això no és una bona imatge tampoc a nivell internacional i, per tant, aquí, tots a una, el govern d'Espanya, juntament amb les institucions europees i, sobretot, pensar en les víctimes d'aquest conflicte, que són les persones innocents que estan havent de marxar de casa seva i que no saben ni tan sols quan podran tornar i segurament no serà properament, malauradament.
Com m'agrada quan, de sobte, tres persones de tres partits polítics completament diferents porten tota l'hora estan d'acord.
Està bé.
Passa poc, eh?
Està bé, sí, no?
perquè parlem de dones.
Posem molt d'èmfasi, no?, també d'Ucraïna. Posem molt d'èmfasi en aquelles coses que ens separen i a vegades és interessant mirar les coses que ens uneixen, també, que és més fàcil, segurament, tirar endavant. Ara, d'aquí una estona, l'Avis, que acaba d'arribar, ens acompanyarà una dona que, déu-n'hi-do, per la seva joventut, per quan va accedir a la política... És un referent clarament per moltes persones. Leire Pagina estarà amb nosaltres després de les 4 de la tarda. Ella va ser la diputada més jove en el seu moment amb 28 anys. Després, ho estic dient de memòria, però va ser secretària d'Estat de Cooperació Internacional, secretària d'Organització del PSOE, ministra de Sanitat. Les crítiques que li feien eren absolutament bestials. I aquí, a més, hi era una cosa bastant interessant, no? Que veies aquest masclisme al darrere de molts dels titulars. És a dir, d'ella van dir coses que no s'atrevirien a dir d'un home, o que ningú ni pensarien en dir-ho. Realment heavy, no?, el tema aquest, no?
No, jo crec que quan fas política, sent dona i sent jove, i ella era especialment jove i amb una responsabilitat bastant important, es va atrevir a dir unes coses, i en aquell moment, vaja, jo recordo, no, els titulars, les portades, les burles, no, contra, sí, sí, ella, això amb un home més gran, no, segur que no li hagués passat.
No sé què penseu, Lorena.
Sí, penso absolutament el mateix, i jo crec que totes hem sofert titulars d'aquesta mena, que estic convençuda que a un home no els haguessin fet. A mi em va passar, ho explico moltes vegades, perquè em va sobtar tant, em va passar amb un titular després de fer, era un acte de campanya, la resta de companys eren homes, van destacar frases de les seves intervencions i de mi van parlar del pentinat. I era una dona, la periodista.
Això, eh?
Era una dona,
fort,
la periodista, i jo vaig al·lucinar, literalment, perquè, dic, bueno, de la resta de companys ningú ha parlat del seu pentinat, i el meu, doncs, es veu que a ella li va semblar que era el que havia de posar en aquella crònica, no? I estic parlant de fa poquets anys, i insisteixo, fins i tot amb una dona. O sigui, a vegades, no?, és el que deia abans, tenim coses interioritzades, fins i tot les pròpies dones, que a vegades t'has de parar un moment a pensar i dir, escolta, això que m'ha dit, això que jo he fet, això que jo he permès, és masclisme, i hem de posar aquí l'accent i sobretot, no tolerar aquestes conductes.
Estic recordant, de fer, Raquel, un reportatge que li vam fer a les dones del ministre, dones del govern Zapatero, sí, justament.
Sí,
estic recordant, no sé si era el Vogue,
sí,
un article,
sí,
fa molts anys d'això, no?
Sí, sí, però és que la setmana passada sobre el conflicte, sobre com es va tractar el conflicte d'Ucraïna al Congreso, hi havia una crònica, la setmana passada, no, és que no fa ni uns anys, on dels homes que van intervenir en aquell ple es destacava el que havien dit, de les dones es va destacar com anaven vestides. I aquest és el nostre pa de cada dia. Com se'n jutja pel físic, com se'ns qüestiona, com hem de respondre a determinats estereotips, i com, quan no responem a aquests estereotips, o fins i tot responent-hi, com se'ns critica, com se'ns assetja, i segur que totes les que som aquí, totes les companyes que tenim, hem patit algun tipus d'assetjament a les xarxes, i us en faríeu creus, a vegades se'n parla poc, perquè parlant amb companyes, realment les coses que se'ns arriben a dir a les xarxes són d'escàndol.
I no et queixis, sí, perquè aleshores ja ets una histèrica, ets una boja, et fas la víctima, vull dir, és que tenim tantíssima feina per fer encara.
Això de les xarxes és brutal, jo recordo Inés Arrimadas, no?, va passar, sí, fins i tot l'Anna Gabriel, que va fer una denúncia conjunta a nivell del Parlament, totalment, no? És que havia de ser així. Però és veritat, les denúncies a les xarxes a una dona política et critiquen pel físic, no? Perquè sembla tonta, no sé què. És a dir, és un altre nivell de crítica. Vull dir, és la, no donar una credibilitat perquè pel fet de ser dona. No?
Tenim una societat estranya a la que pensem que som molt moderns, pensem que som un exemple, i després et trobes titulats com el de l'altre dia, aquell estudi del RAC, que un 92% de les noies quan surten a córrer han de pensar el lloc per on passen perquè s'han trobat amb agressions, amb increpacions. És veritablement al·lucinant, no? A veure si entre el 8 de març i el 31 de desembre, i fiquem les dues dates per no parlar dels mesos precedents, acabem fent l'any de les dones i fem alguna cosa que serveixi de veritat per canviar les ments, és a dir, per obrir les ments, no? No canviar-les, obrir-les. I realment que ens passem la vida parlant de persones i ja està, que d'això es tractaria, no? Escolteu-me, quin gust que heu vingut avui al nostre programa. No heu estat en desacord amb res.
Està bé, de tant en tant ja està bé.
Mira, però atenció, Esquerra Republicana, PSC i Partit Popular. Tot igual.
Si ens hi poséssim més sovint, ho aconseguiríem més.
Segur que sí.
Doncs vinga. Escolteu-me, un gust. Esther Niubó, Raquel Sanz, Lorena Roldán, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
Senyores i senyors, estem a punt d'arribar a les 4 en punt de la tarda. Això significa que ens aturem un moment en aquest programa marcat clarament per aquesta voluntat d'ensenyar dones potents i dones que són capaces, evidentment, de fer qualsevol tipus de qüestió. Ara el que dèiem, ara farem una petita pausa, les notícies, i a la tornada ens acompanya l'Eire Pajín. Amb ella tindrem ocasió de parlar del que feia i del que fa, perquè es dedica al tema de les relacions internacionals. Una cosa molt interessant. De seguida aquí a Ràdio Estel. Fins ara mateix.